Tornem a aquesta casa a partir de les 7 del matí a Ivetra Ràdio. Quedeu acompanyats dels contes clars.
L'actualitat més pròxima, cada hora a Ivetra Ràdio.
Ivetra Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A Ivetra Ràdio, els contes clars, amb Quica Ramis.
Aquestes setmanes vivim unes dates de gran activitat comercial, amb una variadíssima oferta al nostre abast, que exhibeix el canvi constant que viu el món del comerç. Les noves tendències accentuen la difícil convivència entre lo tradicional, el botiguer individual, i les noves grans firmes que s'estenen per tot arreu. Un equilibri fràgil en el que encara hi ha noms en solera, que mantenen el seu lloc a base de marcar la diferència amb les virtuts de l'atenció propera i el coneixement profund de l'oferta. Remarquen a Catalina Torrents que els comerços donen llum, alegria i ambient. Amb 72 anys i una saviesa i vitalitat envejables, representa la cinquena generació que comanda una gran botiga amb ja 165 anys d'història al Manco Oficial, Casa Roca, al Cor de Palma. En els seus 300 metres quadrats, repartits en dues plantes, s'hi pot trobar gènere tan variat que abasteix quasi 12.000 referències, des de la clàssica llibreta pels infants, els darrers dissenys en adornaments nadalencs, articles de festa, parament. Entrar dins aquest vell establiment modernista és ja tota una festa de colors i mil coses entre les que perdre's per descobrir objectes que ni sabíem que cercàvem. Un món que es va gestar a partir d'una tenda petita on es venien llibrets de paper de fumar i mistos i que avui segueix contemplant l'evolució de la ciutat, fent valor el seu punt més fort. Diuen els clients de na Catalina: si no ho trobes a Can Roca, no ho trobes enlloc.
A Ivetra Ràdio, els comptes clars. El sumari.
Els comptes clars d'avui ens acompanyen a Catalina Torrents, una més que respectada veterana del comerç a ciutat, al front d'un establiment tan emblemàtic com és Casa Roca. Benvinguda, Catalina. Gràcies.
Hola.
Per ser nosaltres. Bon vespre. Repassarem, coneixerem història d'aquest establiment, passat, present i sobretot també visió de futur, que és molt important, no?
Tenir, sí, jo crec que sí.
Tenir coses per endavant. Més continguts. En el reportatge d'avui, Cristina Torres farà un guait a l'activitat social típica d'aquestes dates i a la seva repercussió econòmica, els dinars i sopars d'empresa. Consells i bones pràctiques a les comunitats de veïns vendran de la mà del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques. I en Jota se centra avui amb un altre indicador econòmic, parlant de comerç, és el dinamisme de la inversió en edificis comercials.
La píndola d'en Jota.
La inversión en edificios comerciales ha rebasado el nivel previo a la crisis. Para cerciorarse, basta detenerse en lo que sucede en alguna zona de Palma, concretamente en el Paseo del Borne y aledaños. Ocurre que las inmobiliarias están afrontando la recuperación del sector poniendo el foco en los inmuebles comerciales. En los primeros nueve meses de 2015, la inversión en edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales y naves industriales ha alcanzado en España los 10.791 millones de euros, superando la inversión total de 2014 y situándose por encima de los niveles inmediatamente previos a la crisis. Las consultoras inmobiliarias destacan que el principal problema con el que se topan los inversores es la falta de producto, especialmente llamativa en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, también en Palma, donde las zonas más cotizadas disponen de escasa oferta, inferior a la demanda en cualquier caso. Algunos analistas alertan de que las nuevas inversiones inmobiliarias, aunque la construcción de vivienda nueva siga siendo baja, pueden sentar las bases para iniciar la creación de una nueva burbuja que, de convertirse en realidad, propiciaría a medio y largo plazo una nueva crisis. Atiendan a lo que sigue. Los datos oficiales indican que el stock de viviendas ronda el medio millón, y el sector inmobiliario considera que una buena parte de las mismas, que no cuantifica, son invendibles. Constituye una cierta paradoja. Edificios comerciales fáciles de vender, cuando los hay, y viviendas que no hay forma de colocar en el mercado.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Ho dèiem en el principi, 165 anys oficials d'història, després direm això dels oficials, cinquena generació al capdavant d'un comerç emblemàtic ubicat en un establiment no manco destacat. Tota una història al darrere i una sèrie d'importants distincions que reconeixen a més el lligam de la família a la evolució de la ciutat. Ho contam parlant amb la Catalina Torrents, a qui saludam de Bellnou, sí. I agraïm la presència. Hola. En el programa. Dèiem això de 165 anys oficials perquè són els que documenten els papers que s'han trobat.
Sí, però podria ser que després vaig trobar uns papers de l'any 1847, però bueno, després vaig veure tot lo de la botiga i tal, era 1850. Uh-huh. I donant per oficial els 1850.
La Catalina recorda que ve de família de comerciants, però què defineix un comerciant?
Bueno, jo ven de família de comerciants perquè, bueno, me va tocar, no sé, és com una tòmbola que m'ha tocat Can Roca, des de tenia 16 mesos, perquè desgraciadament mon pare va morir i ja me va tocar jo. De abuelos i d'abuelos, jo crec que el comerciant que va ser de la meva família ja va haver un que va ser president de la Càmera de Comerç, que era en Ricardo Roca, i després el meu abuelo, Domingo Torrent Roca, va tenir, jo crec que una visió molt adelantada de lo que era un comerç.
Uh-huh. I això era un poc la meva pregunta inicial. Sí. Què vol dir ser comerciant?
Pues, què vol dir? Ser comercial és veure una mica el futur i el que li pot agradar a la societat que vendrà, perquè ell va fer un edifici molt gros, va posar dos pisos de tenda, que llavors no se veia per lloc, i va posar moltes coses, i continuant posant moltes coses.
Però la cosa va començar amb uns inicis, sí, molt humils, molt senzillets. Sí. Els fundadors de Casa Roca ja ho eren comerciants.
Antes ja ho eren comerciants perquè varen venir de Catalunya. I ja eren comerciants a Portaferrissa, de Nau de Barcelona, ja tenien una botiga. I després jo tenc molt de premis d'ells, que bé que se varen, no sé, devien estar molt adelantats, perquè de premis damunt el paper de fumar. Perquè això va ser lo primer, paper de fumar i mistos.
Però és que feien, just els venien o també els fabricaven?
Jo crec que els fabricaven.
Les dues coses.
Jo crec que els fabricaven, perquè sempre va posar fàbrica de libritos de fumar. Mm. Jo crec que els fabricaven.
I se sap per què varen desembarcar a Mallorca?
Pues jo no
ho he aclarit.
Jo no ho he aclarit. Jo no ho he aclarit perquè són molt d'any cap enrere i no, ni les meves dies ho sabien més o menys. Sé que varen deixar-ho en el meu abuelo i així va ser.
Qui va ser el primer Roca de la nissaga que va aterrar a Mallorca?
Va ser Francisco Roca Paretes. I va tenir fills i filles, però vamos, va tenir dos fills que varen ser els que varen continuar, i el darrer que varen morir sense tenir fills, pues li varen deixar un fill d'una germana, dos fills d'una de ses germanes,
els nebots,
no? Un germà i una germana, perquè el que passa que es el predí va ser que va comprar en escosí el que fos i estan per cent que li havia deixat i se va quedar en Can Roca. Uh-huh. I va fer l'edifici tal com està ara.
Uh-huh. A vegades es dur negocis a mitges és un poc complicat, i si sí, no ho veu clar i s'altre també...
Sí, sí, no, clar, no, millor, ells després van tenir un altre negoci, vol dir que sí, sí, se van separar per algo.
Com dèiem fa uns instants, na Catalina si mateix ha fet una petita investigació sobre la història de Casa,
sí,
de Casa per, Roca.
Perquè, sí, perquè la curiositat sempre hi és,
clar.
I clar, i quan veus que potser si mon pare hagués viscut més temps hagués contat més coses, però vas veient, i després hi ha molta gent de Palma que m'ha duit coses de Can Roca. Uh-huh. Des d'anuncis a calendaris antics, a llibretes venudes l'any 1932. Després en Demetrio Peña me fa fer un resum de lo que era la meva família.
En Demetrio, que sempre està
al Pairo, me va fer un relato de l'any que havien arribat, i va ser molt curiós i molt guapo, vaig estar molt agraïda.
I entre aquests documents que teniu hi ha la llicència
d'obertura de Portaferrissa de Nau.
Ah, Ah, de Barcelona.
Per als Can Roca d'aquí no l'han trobat.
Supos que no,
que no me la tanqui.
En aquestes alçades de la pel·lícula no crec que vinguin a encalçar per això.
No crec que sí.
Tenia, en el principi va ser una tenda petiteta de cap de
petiteta,
cantó.
Petiteta, que feien, estaven al cap de cantó entre Llongeta i Hostals. I que llavors se deia la placeta de la Llongeta.
No. Bé, recorden que això està ubicat una travessia
sí.
Bé, segons el cantó que miris sí. fa cantonada
en la Llongeta
i el carrer sindicat
i després el carrer d'Hostals, que segons, pràcticament està tota la fachada. Uh-huh. I entonces pues varen començar en sos llibres de fumar i mistos.
Llibres de fumar com marques
del segle XX, violón, falanits. Bueno, crec que tenien moltes marques. Hi ha una cosa molt curiosa, que una de les marques d'un lletrero que pone el tabaco es recomendable para la salud.
Ah, com ho dius?
El alquitrán es recomendable para la salud.
En sèrio?
Això es pot mostrar-li un metge ara.
Ves a saber, perquè tan aviat com canvien les coses i el que dèiem avui de mar diferent,
pues per això no ho sé. Algo de viva,
no ho sé.
Algo de viva.
I també teníeu fàbrica
de mistos que
a la Soledat,
aquí era
no?
coneguda com a la Mistera, que estava en el barri de la Soledat,
molt a prop de la nostra,
sí, que hi ha un carrer Ricardo Roca i allà estava la fàbrica, la Mistera.
Uh-huh. I la segona generació ja després va engrandir.
Va engrandir. Primer va ser en Eduardo, primer va ser Francisco Roca i Eduardo i su hijo, i després ja van ser els dos germans, i després va quedar en Ricardo, que va ser el darrer que va morir.
Uh-huh. Ricardo Roca va ser president de la Cambra de Comerç de Mallorca. I ell va protagonitzar un capítol molt important per a la ciutat.
Sí, va fer va fer el passeig de Sagrera. Ell estava malalt i se va fer en un vespre, segons diuen, i va anar, el van endur malalt a veure-lo. O sigui, ell ja no estava bé de salut i el varen dur a veure el passeig de Sagrera, que diuen que se va fer bon vespre. Xau, crec.
Pot ser.
Clar.
Tercera generació, bé, en Domingo Torrents,
que és el que va fer l'any 29, la finca tal com està ara i la tenda com està ara.
Va engrandir.
I va fer un magatzans, que llavors, no sé, perquè va posar merceria, va posar perfumeria sobretot, i papeleria, que mai ha deixat d'estar una papeleria en realitat. Uh-huh. La forta ha estat la papeleria, i després un poc més en van, supos que va posar els articles de festa, que tampoc no hi havia ningú aquí que els atengués. Uh-huh. Fins molts d'anys. Això de les festes aquí fins fa molt, relativament poc temps, entre comillas, que hi havia, només érem d'altres que teníem les festes.
A part dels continguts, també el continent és important. I quan dic el continent me refereix que és l'edifici, no? Perquè és un edifici que, bueno, que crida l'atenció, que té una façana molt guapa, conserva aquest estil modernista. Que se ven de l'arquitecte?
L'arquitecte se ven que se llama Francisco Roca, però que no té res que veure amb l'altre. Uh-huh. Això és el que sé. Sé que és un arquitecte que va ser molt nomenat, crec que després va sortir d'Espanya, no sé quan, i va fer un dibuix que jo el tenc a la botiga de la primera, de com volíem fer Can Roca, i era una espècie del segle de Barcelona, amb aquells ferros a dalt. Mm-hmm. És una finca molt hermosa, tenc el dibuix, és una preciositat, però supos que les coses s'encarecieron massa, el 29 va haver una crisi, i entonces varen fer la finca més mallorquina, diguem-ne, tanto boato, i varen posar la tenda i la vivienda de dalt.
Hi ha dues plantes de tenda, soterrani
i després tres, planta baixa. I després dos o tres de vivienda.
Parlant de l'any 29 i de la crisi, del crac, sí, del 29, me comentava a Catalina que, curiosament, vosaltres les crisis les heu notades més a posteriori, és a dir, una vegada que sí, suposadament han passat.
Sempre.
Com és això? Com s'explica?
Pues no tinc ni idea. Però jo tinc dates de des de l'any 25, de lo que s'ha fet cada dia a Can Roca, cada mes a Can Roca, i sempre se vol, perquè en temps de la guerra varen vendre moltíssim, i per guerra pues va fer una davallada fins que als anys 50, 50 i pico ja va començar un poquet el turisme. Teníem el clàssic turista que residia aquí, que molt, venia molt de, pel terreny, no vivien els francesos, els inglesos, eren gent jubilada, i eren tots clients de Can Roca, hi havia molta gent que venia. I després ja va venir el turisme de masses, i ja va despuntar, perquè tothom va despuntar, no perquè despuntés Can Roca, sinó que tothom.
Sí, la veritat és que
hi havia molt de tot allà. Però sí, poc a poc. Però ja ara la crisi l'hem torrejada bastant bé, i ara pues, jo crec que també en sortirem. Crec que anem bé.
Ja és curiós, perquè no fa molt encara va venir un client de la tenda i vos va contar que recordava la inauguració.
Sí, la inauguració de Can Roca. I me va dir, ja se pot riure del gran magatzem d'ara, me va dir. I perquè va ser preciós. I jo, devia ser un senyor que devia tenir 80 o 90 anys, jo no sé, això fa 2 o 3 anys, així mateix. Uh-huh. Estava molt content i se va emocionar quan va saber que jo era la descendenta directa. Hi ha molta
gent
que està molt
mateixa,
contenta de veure-me, perquè va fer-me dir, vostè era la neta o era la filla? I sí, quina alegria, jo venia amb ma mare, jo venia amb la predina, jo venia amb un pare, i tothom està content.
Veure que segueix dins la família, en certa manera, que se segueix la tradició.
La gent està content, i a més hi ha molta gent que les famílies continuen menjant, perquè jo pel de ment no ho pareix, que té molta gent jove de clientela. Molta gent jove.
I què cerca la gent jove quan ven al vostre establiment?
Pues està molt content. Ara com està molt de moda, diguem, les coses antigues i conservacions i tal, venen i se queden desleats, igual que els estrangers. Estrangers que passen i venen, me dicen, ¿puedo entrar? Sí, entre. I venen i estan molt contents de veure una tenda preciosa. Una italiana me decía, bellíssima, bellíssima. És una tenda que és atractiva, la veritat és que és atractiva. Jo no la trobo tant perquè la veig cada dia, però veig que la gent que ve de tant de quan li agrada.
Molt de colorit,
la veritat és que és guapa.
Uh-huh. I tornant a lo d'aquest home que era present a la inauguració, recordava qualque detall, ell va contar qualque...
No, només me va dir que va ser preciós i que m'enrigués del gran magatzem d'ara, i jo, pues, molt agraïda de que me diguessin aquestes coses.
Volíem tenir la intervenció telefònica de la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Palma, Joana Maria Trobé. De fet, ho teníem així apareulat, el que passa que no ha pogut intervenir, perquè justament en aquest moment és a un acte, perquè, en certa manera, la volíem acostar en el món del petit i mitjà comerç,
que és que, sí que fa falta.
Tantes vegades se diu que dona caràcter a la ciutat i que té aquesta difícil convivència en les noves franquícies, els nous grans magatzems. Com veu una Catalina tot això?
Bueno, jo ho veig molt difícil, i a més en altres sempre no poden lluitar. Maldament, a mi me diga tothom que se pot lluitar i se reuneixen els patronals i els sindicats. No pot lluitar amb un gran, és topar amb una paret, perquè no tenim ni les mateixes oportunitats de poder obrir tantes hores, ni en material, sí.
El personal... Qualque punt fort heu de tenir, perquè si
tenim
seguiu aquí...
Els únics més fortes que te pots li pot donar un consell al client. El client surt molt content si tu el guies per lo que vol. En material tenim un sortit immens, més que qualsevol, perquè en aquests grans de vegades vas i tenen molta fatxada, però quan t'escarbes de darrere no tenen tot el que vols.
Vosaltres teniu lo nou, però també teniu
l'antic. Perquè hi ha gent que te diu, és que he vengut a cercar un paper d'estrassa, i venc, l'altre dia va venir una senyora, diu, me'n doni un bon manat de papers d'estrassa perquè ven de Manacor,
perquè no en trobava enlloc.
No en trobava enlloc. Uh-huh. I com això, hi ha moltes coses. I tot això sí que per lluitar. El que passa quan te diuen obri diumenge, obri dissabtes, no bé, pot ser.
Ja.
Nosaltres no podem tenir tres torns d'empleats.
Quantes persones sou?
Cinc. Uh-huh.
Ser dependent sou tot dones?
Les dependentes són tot dones. Després tenim un jefe d'almacén que ens du molt reptes a tots, que és molt eficient i molt bo, i perquè sempre ha hagut en Can Roc, que sempre ha hagut calcama, perquè tenim coses que són feixugues. I perquè fer-les una dona pues, no pot. I a tots ells, pues, sí.
I la gran virtut d'un dependent ha de conèixer bé el gènere, perquè si mateix tant de metres de tenda i tantes referències,
i tantes coses,
12.000 referències distintes.
I a més, bueno, tenim ordenador i tot el que vulgui, però el que pot és el que funciona més bé, perquè entre tots ens ajudem un ens altre, perquè espera, de vegades ells van apuntant el que fa falta i després es cada dia despatxat te dona que coneixes molt bé els articles i se va molt bé el que tenim, però tenim moltes coses.
I ara que heu parlat d'ordinadors, les noves tecnologies, de totes maneres, no els deixeu completament de banda, tenir la vostra
web? No, l'anam incorporant. L'anam incorporant.
Què hi trobeu de bo i amb què vos resulta
bueno,
útil?
Bueno, bo, si funciona bé i aquest dia no te lleven res, va beníssim, perquè jo sé el que me falta i el que no me falta, i si tenc que cercar qualque cosa per internet que no trob, així la cerc i la trob. Ara, hi ha coses que trac jo que són més personals. Els catàlegs i tal, ara molta gent els envia per allà i acabes jo. Però, clar, jo tinc una edat que no soy d'esta era, jo soy de la passada.
Però vos defensau?
Sí, vos defensam, però vull dir que jo un catàleg de paper vaig per amunt i per enrere i per avall i faig tres vegades més via que ens ordenador. Això sí que és vera.
Pues poden comprar per internet o què poden fer en la pàgina?
Bueno, jo de moment la venda online no l'he posada, el que passa que quan tinc una pàgina web, pues la gent de vegades me telefona de Madrid i d'Astúries i de Galícia l'altre dia i de Canaris l'altre dia i per demanar-me ben si li puc enviar. Jo sempre dic que sí, que jo l'he enviat per una agència i perfecte, ells em fan transferència i és, vamos, a mi no me fa falta online.
Molt d'anys du ja en Catalina, tot i que no ha tingut una presència continuada en els temps dins la tenda, no. Sí que ja la va viure com és lògic de nina. Quins són aquests primers en records d'en
Catalina? Jo sempre he passejat per la botiga, jo tenia 4 o 5 anys i ja me passava darrere el taurell i deia què volia i la gent no me mirava de cara com en natural. Però després quan vaig sortir d'escola, que tenia de 7 o de 8 anys, pues ja me n'anava cada matí amb mon pare a fer feina. Me va començar la facturació i a despatxar, des de baix, o sigui, a despatxar. I a mi m'encantava. Després, això tenia 18 anys, jo en els 21 anys me vaig casar i li vaig dir a mon pare, tot me vaig quedar embarassada i vaig dir, adiós, muy buenas, me voy. I vaig estar certs anys que el que feia era anar a l'hora baixa qualque dia, si ells anaven de viatge per Nadal anava a ajudar, quan hi havia molt de trull anava, però no era una forma continuada. Després me vaig anar destinada fora perquè el meu home era militar i quan vaig tornar l'any 80 ja me vaig posar pues, de matí a hora baixa i a fer feina en sèrio, o sigui, ja l'any 80 ara ja em duc un parell.
I els clients li demanen a Catalina que no se'n vagi.
No, que no me'n vagi, que no tanqui. Jo els he dit que hi devenguin. És l'única manera.
Es ben va, que mantenguin aquesta fidelitat.
Claro.
Quins són els productes estrella de Casa Roca?
Bueno, ara hi ha molt de productes. Bueno, van sortir productes nous, però tenim mantells, un paper tela que se pot rentar, menys planxar se pot fer de tot, se poden fer desfresos, se poden fer mantells, se pot fer de tot, de decoracions. Després sempre estan les clàssiques bosses de plàstic, en fi, hi ha coses que són de venda diària, bosses d'estrassa, bosses per bunyols, totes aquestes coses de cel·lofan, totes aquestes coses són les ventes diaris. Després ara estan els cel·lors de colorins i moltes coses d'aquestes que són més modernes, que bueno, tindran la seva època, supos que després davallaran i després se quedaran com a clàssics.
Ets al·lars en el material escolar, tu ho entrobar, el que
material escolar, tot. Això és clàssic de tota la vida.
I quan no som a Nadal som a Halloween, i quan no som a Halloween som a Carnaval, i quan no som a les festes infantils
d'estiu.
Vull dir que sempre esteu en dansa per una cosa o l'altra.
Ben normal.
I en Nadal les coses canvien, perquè la gent també canvia.
Sí, la gent canvia molt. La gent és el que més ha canviat.
Els articles de Nadal, de fet...
Bueno, els articles de Nadal, de fet, ara...
Ara que hi som.
Se compren, però és per omplir un buit que li hagi quedat, una cosa que se li ha espanyat o que se li ha romput, i coses d'aquestes. Però no és com antes. Antes les coses de Nadal eren totes molt, molt lluents. I què passava? Pues que l'any siguient estaven no, ennegrides o estaven, no estaven bé, i la gent comprava noves. Des que va sortir la moda de lo verde, los rojitos, los pomates i totes aquestes coses, això dura. I tothom té a casa seva una caixa plena de coses de Nadal. La primera són jo, que podria tirar i coses noves. I va renovant. Però bueno, hi ha altres coses, se venen més els papers, les bosses per fer paquets, els regalos s'embellecen més. Tots.
Ja, cuidant més la presentació. No, i aquestes bolles que han sortit que se poden posar cosetes de dins, també són molt interessants.
Hi ha unes bolles que són de metacrilato i s'obrin, i tu de dins les pots decorar com vulguis, amb un muñeco, amb unes estrelletes, amb el que vulguis posar, se tanquen i queden penjades i queden molt guapes.
Bueno.
I cadascú les fa al seu gust.
També és important, ara que parlaven de que és important la presentació del propi negoci també és important, no sé si vosaltres cuidava
també.
Mostradors
i tot, mostradors el posant molt de carinyo en fer mostradors, sí.
Tot aquest carinyo en el negoci, tot aquest manteniment de la tradició ha fet que, bueno, que no passi desapercebut per les patronals, per les institucions. Vos han donat diversos reconeixements,
sí.
Com pot ser de la Cambra de Comerç de 2001,
sí.
De fet, de 2003, sí. El Premi Expansió en 2007,
sí.
També vos han donat un reconeixement, el més recent és del Consell de Mallorca,
el del Consell de Mallorca, el Premi Jaume II.
I a més també en el pregó de Sant Sebastià de fa 2 anys li va tocar a Catalina
de l'any 13.
Com va ser l'experiència?
Pues, bueno, aquesta experiència va ser meravellosa i jo vaig estar molt contenta i me vaig emocionar en el final i tot, perquè però el dia que me varen dir vaig agafar un susto de mort, perquè vaig pensar, i jo que faig en mig de la plaça de Cort xerrant, si no he xerrat mai així en públic. Però, bueno, van venir de l'Ajuntament, després es van la mamà donant i mos, tu dius lo que t'ha sortit del cor. Dic, bueno, vaig demanar com a permís en el meu fill, me pensava que el meu fill me diria, mamà, déjalo estar, però no, mamà, estem molt contentes, però bueno, pues ho farem. I ho varen fer. Un pregó molt sentit, molt senzill, i bueno, jo no podria contar, jo sempre quan me diuen te vull fer una entrevista, dic jo, ho he contat tot igual i sempre tenc que contar la mateixa història perquè la història no canvia, però la veritat és que me va agradar molt i vaig estar molt honrada precisament primer perquè vaig representar el comerç, que ja que se'n recordin en altres és una pica en Flandes, i després pues, molt contenta per jo perquè és la meva ciutat i jo l'estim.
Molt de clients fixos i també algun client destacat de tant en tant que ha vengut a la tenda,
sí,
no?
Sí, hi ha molt de clients fixos i després molt de clients pues, te passo i després altres que venen, és la primera vegada, dèiem una targeta que volveré, me deia, o sigui, molta gent.
L'actual rei Felip.
El rei Felip va venir amb sa abuela i les dues germanes a comprar coses per una festa, suposo. Jo no hi era mon pare i me va contar. I va veure una cosa que no era massa de l'agrado de l'abuela, m'imagino, i va dir que a la reina esto no le gustaría.
I que va ser que no.
I va ser que no.
També Danya Pilar, o l'actual presidenta, també ha vengut recentment.
També, i va venir a comprar coses de Halloween, i després en sus tiempos Robert Graves, que venia, molt de pintors, venien a cercar les toles i els papers per pintar, i els lapisos i els òleos. Ara òleos en tenim poc, tenim més aquarel·les i coses infantils.
Deia Catalina que, bueno, que és històric que ell pot contar, sé que ha viscut i que sé que és, però si Déu vol, la història ha de continuar o continuarà? Quin compte es fan?
Bueno, de moment jo hi som, i tenen tres fills, fan feina tots, perquè bueno, això va ser quasi una obligació, no sé per què nostra, perquè molta gent quan tenien el meu fill 16 o 14 o 16 o 17 anys, me deien, que bé, ja els tens col·locats a Can Roc, i jo vaig pensar, no, no, el meu home i jo van dir, aquí tothom va estudiar i a fer feina, i després, pues, el que vulgui, pues, seguirà. I ara, pues, està, ells són tres, hi ha un que viu a Barcelona, i dos que estan aquí, i bueno, ja veurem el que passarà.
Sí?
Això és dia a dia. Jo crec que la societat avui en dia no pot fer molt de... Però jo, que tinc molt d'anys, i de vegades em diu una cosa, diu, ja no sé si seré. Però ells mateixos tenen que veure la evolució de la societat com està.
Catalina, ja han d'anar tancant la nostra xerrada, que ha estat un plaer compartir en aquesta tenda ràdio, i la voldria convidar a llançar un darrer missatge per als nostres oients, per als companys del comerç, sobretot ara que estem ja en dates.
Pues, a mi m'agradaria dir en els mallorquins i en els que viuen aquí, que els podem adoptar tots de mallorquins, que se'n recordin del petit comerç, que el petit comerç fa molt de sacrificis, i la gent que està en el petit comerç fa molta feina, dona molt d'empleos, i a més posa un pocinet de cor cada dia a la feina. No és el mateix un senyor que té un gran magatzem, que compra un senyor que compra, que és, només compra, i altres, però nosaltres vol jugar al nostre, el nostre cor, i la forma de que tingui una personalitat pròpia a Palma, perquè si no, tant et vas a Palma, quan te'n vas a Madrid, quan te'n vas a Corunya,
o qualsevol poble de les
per
nostres
tot
illes,
estan en les mateixes botigues. Sin embargo, Palma tenia un centre, té un centre preciós, és una ciutat preciosa, i si té, i procurant conservar els que hi ha, perquè molts se n'han anats, pues tindrà un comerç digno de Palma.
I doncs esperem que sigui així, que aquest missatge ja amb esperina de l'enc inclús de Catalina cali entre la nostra societat, sí, i que puguem seguir conservant aquest petit i mitjà comerç que tant de codo dona als nostres pobles i ciutats. Catalina Torrents, de Casa Roca, un plaer, gràcies, fins una altra, molt d'anys. En Bernat Nadal, en el control de so, fem una aturada, els comptes clars.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Les eleccions són a prop. Si no hi seràs o per alguna altra raó no pots anar a votar aquell dia, pots votar per correu. Si ja tens la documentació electoral al teu domicili, pots enviar el teu vot fins al 16 de desembre per correu certificat. És gratis. 20 de desembre, eleccions generals. El correu pot acostar el teu vot. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterrani, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterrani. Mediterrani, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. Amb Quica Ramis, un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia.
El darrer estudi sobre consum nadalenc de Deloitte indica una recuperació de l'optimisme en l'econòmic que se traduirà en un augment de la despesa de quasi el 10%, destaca el Lleure, en el que contribueix en bona mesura la quantitat de sopars i dinars d'empresa o de companyerisme. Trobades a càrrec del negoci o que paga cada un de dia o de vespre són alguns dels detalls en els que cercam resposta en el reportatge d'avui vespre.
La dissecció, amb Cristina Torres.
Con la llegada de diciembre, esta misma semana arrancan las comidas y cenas de empresa o sencillamente de compañeros. El sector de la restauración en Baleares se muestra optimista ante una campaña que en líneas generales mantendrá los precios, pero acumulará una recaudación de entre un 10 a un 15% más que el año pasado. En Mallorca, los locales con más experiencia en este tipo de celebraciones ya tienen la lista de reservas en marcha. Es Juan Cabrera.
Parece ser que ya la gente se ha dado cuenta de que hay que vivir y que hay que disfrutar y que hay que estar con los compañeros, ¿no? Este año se ha visto un incremento bastante importante las comidas de empresa y sobre todo las comidas familiares.
Sin embargo, en Menorca, el presidente de los restauradores confirma el peculiar ritmo de la isla. Allí habrá cenas y comidas, seguro, pero sin prisas por avisar.
No, en principi nosaltres reserves encara no en tenim. De fet, no és perquè no crec que no n'hi hagi, no en guany, saps? Però aquí la gent se resol molt a darrera hora, saps? T'avisen quasi bé 4 o 5 dies abans, saps?
Algo que no preocupa a Antoni Sansaloni y a los empresarios a los que representa. Hoy en día no hay problema para abastecer a los locales.
Sí, ben igual estan preparats els restaurants, perquè avui en dia tenim proveedors que quasi t'ho poden dir un dia per l'altre, no? I no hi ha problema, el que passa que la gent no té un concepte de preparar-ho en temps.
Pero, ¿cuál es el momento preferido para juntarse antes de las vacaciones navideñas? En Mallorca encontramos dos casos bien distintos. Por un lado, el de los restaurantes tradicionales.
Normalmente suelen ser casi todos cenas. Ten en cuenta que hay muchísimos negocios que cierran tarde y normalmente se acogen a la cena más que al mediodía. En algunos de ellos traen sus animaciones y realmente es una noche para divertirse, ¿no? Es para olvidar todo el mal tiempo que haya habido, el mal carácter que haya habido, los malos rollos que haya habido, y esa noche pues se rompe todo y tienen que disfrutar y olvidar y empezar un año nuevo, ¿no? Yo creo que es importante. Yo creo que estas fechas son señaladas precisamente para divertirse más que otra cosa.
Sin embargo, en zonas de polígonos industriales, donde también crece este tipo de demanda con la evolución de las cantinas, a bares y restaurantes, las reuniones mejor a mediodía. El problema es que todos quieren el viernes para irse ya de fin de semana después de la celebración prenavideña. Es Francisco Moreno.
Aquí hay establecimientos de todas las clases. Antes era otro concepto, era un concepto de bar pequeñito, de cantina, que no daban ni servicio y a lo mejor ni calidad, producto económico, pero eso ha cambiado mucho desde hace ya mucho tiempo acá.
En la isla menorquina también impera esa opción, la de la comida.
El sopar sempre és un poc més complicat pel tema d'agafar el cotxe, saps? I en canvi, si vas a dinar, pues fas més sobremesa, fas una caminadeta pel poble i llavors estàs millor per agafar el cotxe. I com és normal, pues la gent s'ho estima un poc més, això. La nit, de cada vegada, costa més.
Las últimas encuestas hablan de un aumento del gasto que tiene que ver directamente con el aumento también del optimismo frente a la economía. Otro indicador es una cierta vuelta a que sea la empresa la que asuma la factura. Con todo, la mayoría de cenas y comidas serán a escote.
Hi va haver uns anys que com que retaven salaris i clar, no era plan que l'empresari pagat sopar perquè qualcú ens ho agafava malament, no? Però ara aquí comença un poc més de so, pues qualque empresa ja torna a activar un poc això de pagar un poc de sopar i jo crec que anarà canviant a poc a poc.
No, en este caso yo te puedo garantizar que desde hace una serie de años la empresa aporta poca cosa y si aporta son algún regalo que le puede dar a cada uno de los trabajadores, pero se hace todo a escote. De ahí viene que lógicamente nosotros pues tenemos que estudiar mucho los precios y unos menús que estén de acorde con relación a lo que ellos realmente pueden pagar. Estamos hablando de que son trabajadores y que lógicamente hay que hacerle pasar una noche agradable y feliz también, como no, que no se le abuse del dinero.
Hablando de precios, la media rondará los 30 euros, algunos por encima, entre 40 y 45, y otros bastante por debajo, depende de la zona y sobre todo del menú.
Sí, normalmente hay unos menús ya diseñados para estos eventos, entre los 14, 15 y 16 euros, hasta lo que la gente se quiere gastar. Partiendo de ahí, de esa base, pues todo es mejorable, ¿no? Con 20 euros por persona se puede poner una picada atractiva y buena y sabrosa, y luego pues un plato segundo a elegir. viene un pescado, una carne, postre, un vinito regular y claro que sí.
En definitiva, precios para todas las opciones e iniciativas curiosas como la que impulsa Cowork Ibiza. A falta de empresa común, ellos intentan montar cena de autónomos y freelance. Es Sandra Ciscar.
Porque como ya hace unos cuantos añitos, ¿no?, que cuando trabajas por tu cuenta no tenemos empresa, entonces ya como ya llegaba las fechas, ¿no?, lo típico de cena de empresa, de Navidad y todo, dijimos, ay, nosotros este año pues casi que sí que podríamos hacer. Entonces lo hemos abierto, ¿no?, al público, como así decir, y será para los que trabajamos allí, los coworkers, y luego también para los que se quieran unir, que sean trabajadores autónomos o freelance de la isla, que les apetezca tener una cena de Navidad.
La convocatoria está abierta para apuntarse, cenar, hacer networking, nuevos modelos para modalidades de empleo por cuenta propia que crecen.
Sí, nosotros lo que intentamos es todas estas cosas, lo que hace también es que tengamos un buen clima laboral y lo que hacemos es eso, que aparte de tener el espacio de trabajo, pues tener un espacio de trabajo compartido, pero también divertido, dinámico, ¿no?, y que nos permita también pasarlo bien. Entonces, ahí estamos, que aprovechamos, ¿no?, que es un poco la excusa de hacer una cena, como tú bien decías, pues aprovechas y haces networking, conoces a gente y eso, entonces siempre dentro de un clima así propicio para todo esto.
Así que por opciones, por oferta y el variado rango de precios, este año será difícil decir que no a una cena o comida, si no de empresa, si de compañerismo.
A l'entrevista amb Catalina Torrents han fet una relació entre comerç i Nadal i en el reportatge Cristina Torres ens ha parlat també de la relació entre Nadal i la restauració. Manco nadalenc, suposam, però no manco interessant, serà el contingut que vos oferirem en els següents moments, en el següent bloc. Serà en la companyia del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de les Illes Balears. En tornada a la pausa.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Divendres, 11 de desembre, a les 8 del vespre, a l'església de Santa Eulàlia de Palma, concert solidari de Nadal de Sa Nostra amb l'actuació dels Blauets de Lluc i l'Orquestra de Cambra de l'Escolania de Lluc. Venda d'entrades al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma. Donatiu 5 euros a benefici de Pa de Sant Antoni. Frares menors caputxins. Obra social. Sa Nostra.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Com dèiem fa uns instants, tenim cita amb el Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de les Illes Balears, avui representat per Quico Mercadal, que a més de membre de la Junta, és administrador col·legiat, òbviament, i advocat. El saludam perquè és la primera vegada que està en aquesta secció, però esperant que no sigui la darrera. Bon vespre, benvingut.
Què tal? Bon vespre, Quica.
Amb en Quico Mercadal repassarem alguns punts, alguns dels quals ja hem vist, però que no és de més remarcar alguns aspectes concrets, i també temes sempre interessants, com per exemple, vinga, anem a fer un repàs ràpid a les funcions principals de l'administrador, que no és el mateix que el president, del qual vàrem parlar en l'anterior ocasió. Avui, ràpidament, funcions de l'administrador d'una finca, d'una comunitat de propietaris.
Molt bé, doncs mira, les funcions de l'administrador queden recollides dins la llei de propietat horitzontal, a lo que és l'article 20. Aquest article ens diu que les funcions de l'administrador es vetllar pel bon règim de la casa, de les instal·lacions que componen la comunitat de propietaris i dels serveis, i també de que el funcionament dels elements de la comunitat de propietaris, evidentment, pues, funcionin. També és el responsable de preparar en la deguda antelació i sotmetre a la Junta pues, un pla de despeses, és a dir, un pressupost, que és el que se sol presentar, donar comptes també de lo que de les despeses que ha hagut en el darrer any, perquè se sol fer pues, una junta ordinària, i a vegades pot ser que hi hagi juntes extraordinàries, però la junta ordinària és on s'aproven les comptes i se presenta un pressupost de despeses fixes per l'any que començarà. Després, una funció molt important també de l'administrador és atendre la conservació i el que hem comentat un poc abans, totes les instal·lacions de sa vivenda, és a dir, el president representaria el que és la comunitat, però l'administrador és el que ha de posar en marxa tots els acords que s'aprenen a la Junta, totes les, per exemple, instal·lacions que tingui la finca, que les portes garaix se romp, pues, habitualment és l'administració que se posa en contacte amb l'empresa que ha de fer la reparació. També l'administrador té les funcions de...
O sigui, com mana les feines de repressió, de posada al dia, de supervisa...
Efectivament.
I els gestiona també, diguem, econòmicament, supos que pagaments i cobraments...
Efectivament. Tot el que són pagaments, cobraments, executar els acords que li encomanen la Junta, qualsevol assumpte més que la Junta li encomani directament, i a més és responsable una miqueta de que l'edifici o els elements comuns d'una comunitat de propietaris, pot ser edifici o pot no ser edifici, però que funcionin, vale? Que funcionin i que es escavetla perquè tot això se dugui a terme i se faci. Evidentment, després hi ha totes les funcions, pues, de tota la comptabilitat, els bancs, etc. A vegades, és el que parlàvem, hem parlat en qualque ocasió en aquesta secció, no se coneixen molt bé les funcions de l'administrador, i és que pot ser que hi hagi una petita ruptura, diguéssim, entre social per les funcions de l'administrador. És a dir, a vegades és una persona que compareix un pic en sany a donar compte a la comunitat de lo que s'ha fet i lo que no s'ha fet i lo que s'ha aprovat, però sí que és vera que hi ha molta feina que a vegades la gent que viu en els edificis no coneix i que sí que se fa des dels despatxos dels administradors de finques col·legiats. En
hi ha
d'haver
una tasca de comunicació. Vosaltres, en certa manera, des del col·legi, voleu dignificar tota aquesta feina i donar a conèixer la feina que
evidentment,
fa.
Evidentment. A vegades els veïnats, quan vivim a una finca, les persones que vivim a una finca, pues, tenim una junta anual i se fa, pues, una reunió i s'aduen, pues, els assumptes que s'han de tractar, que són, evidentment, habitualment els més importants. Però després, tota aquesta tasca que hi ha, que ve un veïnat a queixar-se d'un assumpte, que ve que hi ha una rotura i s'ha d'arreglar, que hi ha una rotura de la porta del garatge i no podem entrar ni sortir, qui s'encarrega d'arreglar aquest assumpte i de contactar amb l'empresa, és l'administració. De tota la comptabilitat quan toca, de dur banc quan toca, de pagar els proveïdors...
I més ara que també heu d'informar Hisenda de totes les despeses superiors a 3.000 euros...
Bueno, això és una obligació que tenen totes les empreses...
3, 4, 7...
I totes, efectivament, i tots els professionals, però des de fa un any, pues, també les comunitats de propietaris estan obligades a presentar el model 3, 4, 7, que són les relacions que has tingut a més de 3.000 euros, tant si has pagat com si has cobrat.
És convenient, idò, tenir-ho tot en ordre i confiar en un bon professional que m'ho dugués comptes clars, sobretot quan hi ha exigència tributària per mig.
Així
no
és.
Només la satisfacció dels membres de la comunitat, dels propietaris o dels llogaters, que també és fonamental, òbviament.
No només el model 347, perdona, Quica, que t'interrompes aquí, sinó que és que a nosaltres, al nostre espai, i jo m'imagino que a molts d'altres administradors també, ja mos ha requerit Hisenda per aportar factures d'obres i justificants de pagos que s'han fet sencers de la comunitat, a vegades. Vull dir, Hisenda abans era un poc més laxa amb el que eren els temes de comunitats de propietaris, però sí que nosaltres ja hem tingut experiències d'haver d'aportar diverses vegades documentació de comunitats de propietaris en referència a unes obres o...
Més important que mai, de cada vegada més, tenies papers al dia, ben controladets, amb un bon professional. Més coses, hi ha un tema interessant sobre el que també podríem fer una repassadeta, que és el tema del vot. S'ha de contemplar una doble majoria. Breument, com funciona aquesta doble majoria?
Bueno, això és un punt que jo crec que molta gent desconeix. Moltes vegades pensant, bueno, jo tinc la majoria del tema, perquè... És un edifici, pues, que entre els que som, o jo, o una persona té molt de pisos, o un promotor, per exemple, que no ha venut encara tota la promoció, té una majoria dels pisos, però no té la majoria dels vots. La llei de propietat horitzontal el que exigeix són una doble majoria. És a dir, una majoria de vots, que cada... És a dir, si una persona té 20 pisos dins una comunitat, és un vot.
Si té 20 pisos, no té 20 vots.
És un vot.
Un vot perquè és un sol propietari.
I pot ser que aquesta persona tingui la majoria de percentatge, però el que exigeix la llei de propietat horitzontal perquè no hi hagi disfuncions en aquest cas, és que hi hagi la doble majoria. Majoria de vots i majoria de percentatge. Doble, eh?
I recordem que hi també hi havia cases a la inversa, una mateixa, un mateix habitatge que fos propietat de diverses persones. Aquí també és just un
vot. Evidentment, exactament. Exactament. Diversos propietaris d'una mateixa vivenda és un vot.
Bueno, és un tema que havien comentat, però no està, a més, aquest altre aspecte de varis pisos propietat d'un mateix, però és que no ho havien comentat i era important.
Això sol passar més, vegades, per exemple, quan hi ha, per exemple, promocions, el que dèiem, que el promotor encara no ha venut totes les propietats i té la majoria, quan se posa en funcionament una comunitat de propietaris, perquè, per exemple, se fa una promoció, el promotor ha venut dos o tres pisos, escolta, anem a posar-se en marxa. El promotor encara puntura té 20 o 30 pisos que no ha venut i té tres que sí, però el promotor no pot fer el que li dona la gana, perquè
Això
és un vot. És un vot, exactament, no? I també, perquè no s'infringeixin pues, aquestes minories de persones que, per exemple, estan davant d'un promotor que té tota la majoria i pues, que ells quedin salvats, diguéssim, de la seva, de la seva pues, possibilitat de dir la seva, també, no?
Dos minutets mos queden per repassar, quasi en clau de titulars. Un altre aspecte també molt important, que igualment hem comentat de passada en alguna ocasió, i és la impugnació d'un acord que s'ha pres amb alguna junta. És un cas atípic, suposo, no és molt freqüent.
Evidentment.
Però com se fa?
Sí, és molt poc freqüent la impugnació de vots. El que s'ha de fer per impugnar un acord que s'ha pres a la junta és mostrar el teu vot contrari en el moment de la junta. En el moment de la junta has de votar, diguéssim, en contra d'aquest acord i, a més, has de dir expressament que salves el teu vot a efectes d'impugnació. És a dir, vot en contra i salv el meu vot a efectes d'impugnació. Això és important. Quins són els acords que poden ser impugnats? Quan siguin contraris a la llei, evidentment, quan siguin contraris en els estatuts, també quan siguin greument lesius pels interessos de la pròpia comunitat, és a dir, no se pot prendre un acord, encara que sigui per majoria, que sigui de sentit comú, que vagi en contra dels propis interessos de la comunitat de propietaris. I quan causi un greu perjudici a qualque propietari que tingui l'obligació jurídica de suportar-ho contra un propietari en concret. Per tant, estaran legitimats per impugnar el vot els propietaris que hagin salvat el seu vot, els ausents per qualsevol tipus de causa, i és que haguessin estat indegudament privats del seu vot en el moment de la celebració de la junta. ¿Vale? També és un requisit per impugnar l'acord que estiguis el dia dels pagos de la comunitat, evidentment. I si no hi estàs, perquè, per exemple, no estàs d'acord en les liquidacions o en els conceptes o el que sigui, que estigui almenys consignada notarial o judicialment aquestes quanties que tu deus en principi a la comunitat, que després ja sabràs si s'ha de bon o no.
Val? Esperem en futurs programes inclús donar algun exemple de casos on saps que vos podeu trobar o que des que teniu constància que haguin succeït a nivell nacional. Ja serà, si no hi ha res de nou, dins l'any que ve. O sigui que, per si no coincidim, que tingueu bones festes.
Igualment, bones festes a tots.
Moltes gràcies, Quico Mercadal, com dèiem, administrador col·legiat, advocat i membre de la Junta del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de les Illes Balears. Estens ara de fer un repàs a la formació amb Cristina Torres.
Com un llibre obert, les propostes formatives dels comptes clars.
Empezamos esta semana en Menorca. Hay todavía algunos cursos antes de que finalice el año, que ya, eso sí, llevarán hasta el próximo 2016. En Menorca, como decíamos, en la Escuela de Turismo de Baleares, que tiene sede en el Hotel Agamenón, en Escastell, servicios de bar y cafetería. Son 60 horas de formación que arranca el próximo día 21 y que permiten obtener el certificado de profesionalidad. En Ibiza, peluquería, un módulo de la familia profesional de la imagen personal, empieza el 29 de este mes de diciembre, llega hasta el 25 de enero. Imaginamos que con las fiestas pues habrá tiempo para estudiar esas 70 horas presenciales que se van a impartir en la Academia Jongueras de la capital pitiusa. Y en Mallorca tenemos agricultura ecológica, en Felanitx, concretamente en grupo 65, empieza este curso que arranca el día 14 y que acaba el 1 de febrero del año que viene. En este caso son 150 horas también presenciales y una consecuencia de la formación, porque a todos aquellos que hayan superado la de metodología Canvas, impartida impartida por Palma Activa. Canvas es una nueva herramienta visual de diseño utilizada en la búsqueda de trabajo y en la creación de empresas. Se acaba de convocar el segundo concurso Canva Activa, dotado con 6.000 euros y dirigido a desempleados mayores de 45 años y a emprendedores. Hasta el 11 de diciembre hay tiempo para apuntarse a ese concurso.
Amb aquesta punta que va amb els contes clars d'avui, demà tornarem amb el nostre vessant més lúdic, però abans hi haurà programació especial esportiva, així que vos acompanyarem, si no hi ha res de nou, a partir de les 10:30. Fins llavors, que passeu molt bona nit.
Fins aquí els contes clars. De dimarts a divendres, de 10 o 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Tres Radio.